Bona tarda. Són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Durant.
Des de fa un parell d'hores està en marxa el ple municipal del mes de febrer. La caserna de la Guàrdia Civil, la gestió de les escoles Bressol o l'informe del síndic de Greuges són alguns dels temes que són damunt la taula. Un síndic, Josep Escartín, que avui ha estat entrevistat al programa El Matí de Ràdio Sabadell, on ha criticat la falta de transparència i el procés fallit per escollir el seu substitut. I en el Notícies Vespre també buscarem els titulars de la informació esportiva, i és que el Centre d'Esport Sabadell ha entrenat aquest matí per preparar el compromís al camp de l'Atlètic Balears. En la sessió d'avui no han participat amb el grup ni Miguel García ni Felipe Sanchón. Tots dos arrosseguen molèsties i cal veure com evolucionen abans del partit del Mallorca. Repassarem la resta d'informacions d'aquest dijous, dia 22 de febrer, amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
I abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Ara mateix tenim 7 graus a la ciutat de Sabadell amb un cel núvol. Volem conèixer l'evolució per les pròximes hores i ens n'anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya per preguntar-li en el Sergi Gallego. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda. Predomina el cel serè o poc ennuvolat, tot i que creixen nuvolades al quadrant nord-est i a la resta del prelitoral central, que deixaran el cel puntualment mig o molt ennuvolat. Malgrat el sol, la temperatura és entre 2 i 4 graus més baixa i se situa entre 6 i 11 graus. A banda, aquesta tarda s'espera precipitació al quadrant nord-est, a la Catalunya central i al litoral i prelitoral central, d'intensitat entre feble i moderada, i localment seran en forma de neu granulada. La cota de neu voltarà als 400 metres, tot i que podrà ser esporàdicament més baixa. Pel que fa demà, la situació meteorològica serà força semblant, amb la possibilitat de neu a partir de 500 metres al quadrant nord-est a la tarda. Això sí, la temperatura tocarà fons i es mantindrà molt semblant avui per pujar de cara al cap de setmana. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Sergi. Ara que hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra, que és el que està passant a les carreteres que ens queden més a prop. Tampoc veiem molta complicació, potser a la B30, un quilòmetre, no arriba a un quilòmetre i mig, de fet, a Barberà del Vallès, en sentit sud, de circulació amb retencions, i a la C58, anant cap a Barcelona, en sentit sud, hi ha 3 quilòmetres de circulació amb retencions a Sant Quirze del Vallès i 4 a Montcada i Reixac. Si heu d'anar cap a la capital, sapigueu que a Barcelona ara mateix la ronda de dalt no presenta cap problema. En canvi, la ronda del litoral, en sentit sud, des de la zona del Port Vell fins pràcticament mitja muntanya de Montjuïc, veureu que està marcada en vermell el mapa. Així que si heu d'anar cap allà, paciència. El ple municipal del mes de febrer, que s'està fent des de les 5 de la tarda, està abordant un canvi de model en la gestió de les escoles Bressol de Sabadell. Entre altres coses, es prioritza el projecte pedagògic per davant de la proposta econòmica i limita el benefici empresarial al 5%. Tot plegat després de fer un estudi sobre la possibilitat de municipalitzar aquest servei. Anem fins al Saló de Plens. Karen Madrid, bona tarda.
Molt bona tarda, Pau. Doncs com ja s'ha comentat des del govern municipal en múltiples ocasions, un dels objectius d'aquest executiu és poder municipalitzar tots els serveis que sigui possible, i per això havíem fet un estudi sobre la possibilitat de gestionar d'aquesta manera les escoles bressol de la ciutat. Tot apunta, però, que aquest informe hauria assenyalat que ara mateix no seria viable econòmicament, o podríem dir que resulta menys viable gestionar-ho des de l'Ajuntament que gestionar-ho a través d'una empresa, i per tant doncs ara no és el moment per fer aquest pas. pas, però sí que s'obre una porta de cara a revisar el model de gestió de cara al 2020 o 2021, que és quan acabaria aquest contracte que s'acaba d'aprovar ara mateix al ple municipal amb el suport de totes les forces, a excepció del PSC i de Convergència i Unió, que s'han abstingut. Què inclou aquest nou contracte? Doncs, com tu deies, hi ha aquests canvis. Es prioritza també el projecte pedagògic per davant de l'econòmic, de manera que només es tindria en compte, només tindria pes si una proposta és més barata que una altra en cas d'empat. D'aquesta manera es vol evitar que hi hagin propostes arriscades, econòmicament parlant. També s'ha introduït productes ecològics i de proximitat als menjadors d'aquests centres, d'aquestes llars d'infants. Mínim un cop per setmana tindran productes d'aquest tipus que arribaran de municipis a menys de 60 quilòmetres de la ciutat per promoure aquest consum de proximitat. També s'ha aprovat una inversió de 6 milions d'euros, que és un canvi del pressupost que prové del superàvit, com ja es va anunciar també quan es van aprovar aquests pressupostos limitats per la llei Montoro. Van a diferents projectes i entre els projectes que estan inclosos en aquest paquet d'inversions hi ha la rehabilitació dels pisos de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Concretament s'hi destinaran 200.000 euros. Aquesta qüestió precisament es parlarà més endavant en el ple, encara ens falten uns quants punts fins a arribar per allà, perquè precisament avui s'ha de fer oficial la nulitat del conveni que es va signar el 2006 entre aleshores alcalde Manuel Bustos i el ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, un document que fixava que Sabadell recuperava aquesta finca a canvi de pagar 3 milions d'euros i de cedir un terreny de 5.000 metres quadrats a Sant Pau de Riu-Sec. Per tant, el que avui es faria és fer oficial un anunci que el quadripartit ja va fer el 19 de gener passat i, per tant, Sabadell podria fer ús d'aquesta caserna de la Guàrdia Civil sempre i quan que el Ministeri d'Interior no presentés cap mena de delegació i acceptés aquesta nulitat del conveni, un fet que des de l'oposició no es veu gaire clar, ja ho va apuntar fa uns dies PDeCAT, Convergència i Unió, el grup municipal, però també avui ho ha posat sobre la taula Josep Ayuso, que ha assegurat que des del seu punt de vista la caserna no es podrà utilitzar, ha dit, ni en un any, ni en dos, ni en tres, sinó pràcticament a 5 anys vista si s'obre un altre procés contenciós administratiu. Per tant, és una qüestió que s'aprova, que és potser simbòlica i caldrà esperar per veure si es materialitza o no. Un ple municipal que ha començat amb la memòria del síndic municipal de Greuges, Josep Escartín. L'última memòria que farà Escartín com a síndic, perquè ja ha anunciat la seva dimissió de cara al final d'aquest mes. I el que aquesta qüestió, el relleu d'Escartín, també s'abordarà al final del ple amb una moció del PSC que reclama que s'obri un altre procés per escollir-li substitut. Un apunt, Pau, abans d'acabar, ara mateix a la plaça Sant Roc s'està fent la concentració convocada per la taula d'entitats socials de Sabadell, potser fins i tot ho sentiu de fons, i ara mateix hi ha una mica més d'un centenar de persones concentrades reclamant un millor sistema de pensions, unes pensions més dignes, que es revaloritzin amb l'augment de l'IPC i que també hi hagin canvis a la reforma laboral per tal de que la precarietat que ara mateix hi ha en el món del treball es redueixi i així hi hagin recursos per poder pagar aquestes pensions.
Moltes gràcies, Karen. N'estarem molt pendents. La nostra companya Karen Madrid, que ens ha pogut fer les dues notícies des del mateix costat, a dins i a fora de l'Ajuntament. Us recordem que podeu seguir el ple municipal a través de la nostra web, radiosabadell.fm, o també a l'adreça ple.radiosabadell.fm. Precisament abans de presentar la memòria en aquest ple municipal, el síndic Josep Escartín, el síndic municipal de Greuges, ha passat pels micròfons de Ràdio Sabadell, on ha criticat la falta de transparència pel procés fallit per escollir el seu substitut. Mireia Prat, bona tarda.
Bona tarda. Escartín considera que per descartar els dos candidats del primer procés, Maite Soler i Jordi Serrano, s'ha de justificar la decisió amb motius que vagin més enllà dels vots.
Jo no he sentit ningú que hagin dit per quins motius els candidats que hi havia, els quatre candidats o els tres que van continuar el procés, no són bons candidats. Ningú m'ho ha dit. Han de dir per què. És que si no tampoc ho sé entendre, eh? Perquè no ens agrada? No, esclar, el motiu és que no reben els suports necessaris. Doncs això no és un motiu. O sigui, jo per què no voto aquest senyor o aquesta senyora? Doncs no voto per això, per això, per això. I això seria la transparència, no? Crec que un procés que ha estat net ha d'acabar net.
A més, l'actual síndic ha remarcat que la llei de règim local estableix que en segona votació seria suficient la meitat més un dels regidors i que en ser una norma superior al reglament del síndic s'hauria d'haver aplicat. Escartín abandonarà el càrrec a finals d'aquest mes després d'assistir a l'Assemblea de Síndics Locals de Catalunya dimarts vinent, un acte on considera que Sabadell hi ha de ser present.
No segueixo en funcions purament perquè entenc que el procés s'ha fet. El procés s'ha fet. Si el procés no hagués presentat ningú, hagués pogut rumiar-me si seguia o no, però el procés s'ha fet. Bueno, els candidats, hi han hagut candidats. Seria una mica com fer el joc a tot plegat, no? Jo crec que seguir seria també una mica una bufetada als candidats.
A més, el síndic també ha destacat que sense la seva figura l'oficina no pot funcionar perquè no hi haurà qui signi les resolucions.
I des de les 6 de la tarda està en marxa un acte d'homenatge a Antonio Machado. La plaça que té el nom del poeta és l'epicentre de la commemoració, que compta amb actuacions de música, amb el cantaor Cristian Saucedo i la guitarra de Pablo Marín. Anem cap allà on hi ha el nostre company, Aleix Graell. Bona tarda, Aleix.
Doncs bona tarda, Pau. Coincidim amb el 79è aniversari de la mort del poeta Machado a Coll Lliure. Després d'anar-se'n a l'exili el 1969, l'Associació de Veïns de Can Rull i la Roureda, més els federalistes d'Esquerra, han organitzat aquest acte públic en record del poeta sevillà. No és la primera vegada que es fa un acte similar aquí, al barri de Can Rull. En canvi, aquest barri, recordem, hi ha carrers dedicats a Lorca o Caterina Albert. Unes 200 persones en total, amb alguna bandera republicana i una senyera, han assistit a l'acte. Sobre la polèmica del nomenclàtor, que aquest estiu, recordem, va esclatar perquè hi havia un informe que la regidoria de Cultura volia canviar la plaça d'Antonio Machado i canviar-li el nom, els organitzadors han volgut desmarcar-se i desvincular-ho d'aquest acte concret en suport al poeta. Ara, de fons de les meves paraules, suposo que escolteu les paraules d'aquest acte, que ara està parlant el president de l'Associació de Veïns de Can Rull, amb aplaudiments de fons, i abans l'actor Josep Maria Rubiralta ha recitat els poemes d'Antonio Machado i, sobretot, hi ha hagut una conferència, una lliçó gairebé de diré jo, una d'Antonina Rodrigo, escriptora i estudiosa de l'exili republicà.
Moltes gràcies, Aleix. Com veieu, a aquesta hora molts actes coincidint a la ciutat. De fet, ara mateix, en última hora, ens diu la Karen Madrid des de l'edifici consistorial que es pot calcular que són aproximadament 1 miler les persones que s'han concentrat a favor de les pensions. I us expliquem també que el local que utilitza l'Associació de Veïns de la Plana del Pintor per l'activitat del Carnestoltes no compleix les mesures de seguretat. A més, l'Ajuntament vol destinar aquest espai pels serveis socioeducatius del barri després d'adequar-lo. Per tot això, el consistori ha ofert als veïns diverses alternatives d'ubicació que s'estan negociant. Des del municipi, des de l'Ajuntament, defensen que les obres del servei socioeducatiu ja haurien d'haver començat i és per això que el ple del mes de desembre ja va adjudicar a l'entitat la cessió d'un local al carrer dels Pins per un període de 4 anys. Ara bé, aquest espai és massa petit per l'activitat que fa l'associació durant el Carnestoltes i el consistori li ha ofert també altres alternatives. Ho explica la regidora de Participació, Glòria Rubio.
Durant els mesos anteriors al Carnestoltes, el que se'ls ha ofert és poder utilitzar doncs, una part dels dos vestíbuls que hi ha al centre cívic de Can Deu. Això seria de forma provisional, donat que la proposta més a mig llarg termini que s'ha posat sobre la taula i que potser podria ser la millor, seria poder fer una ampliació de l'espai que tenen l'Associació de Veïns i Veïnes de la Plana del Pintor al carrer Cauca.
Per part de l'Associació de Veïns es limiten a afirmar que han fet arribar la petició a l'Ajuntament d'un local ampli a Can Deu per poder guardar tot el material del Carnaval, tot i que no volen fer declaracions mentre estan negociant les alternatives.
Ràdio Sabadell, també a les xarxes socials. Twitter, @RadioSabadell.
Can Capablanca compleix 17 anys. El casal independentista i popular celebra el seu aniversari amb 3 caps de setmana plens d'activitats sota el lema Sempre Endavant, una referència a un dels seus socis més antics, el líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Dissabte comencen els actes de celebració amb Construint Majories per la República, una taula rodona que comptarà amb la presència de l'exdiputat de Catalunya Sí que es pot, Albano Dante Fachín, la copaire Isabel Vallet i la periodista Sara Cuentes. El cap de setmana del 3 de març es farà l'assemblea de socis amb un dinar a la quartera i una setmana després s'ha programat la tradicional calçotada que enguany compleix 16 anys. Marta Juez, membre de la Junta de Can Capablanca, creu que les idees que van impulsar el casal el 2001 són vives avui dia.
sobretot en aquella època a Sabadell, tant de temes d'oci per joves, d'oci alternatiu que no fos la zona hermètica, el típic, com d'activitats de formació o d'altres tipus. I això, sobretot la participació, no?, de la gent en la transformació de la ciutat i en els canvis i millores i en l'àmbit més com rupturista, no?, més trencador.
Tot i que es podria pensar el contrari, en l'actual context polític, Can Capablanca ha perdut socis. Juez apunta que el restaurant ha ajudat a situar-los en el mapa, però no ha fet augmentar el nombre d'associats. Totes les activitats s'han programat al local del carrer Comte Jofre, al barri de Gràcia.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.
Planificar actuacions preventives permet estalviar diners i organitzar el manteniment a llarg termini. En el cas de l'arbrat dels carrers de la ciutat, el regidor d'Espai Públic, Xavier Guerrero, explica que ara s'actuarà sobre gairebé un terç dels arbres.
Com hem fet amb els manteniments de carrers i de clavegueres, ja no estem fent actuacions, sinó que estem fent contractes i, per tant, es pot planificar a ciutat i a anys vista, i això permet doncs fer un treball més en conjunt de ciutat. En aquest cas concret, amb la poda i amb la millora i plantació d'arbres, doncs ara s'actuarà sobre gairebé un terç de tots els arbres que tenim plantats al carrer. El carrer vol dir no als parcs, no? Els arbres del Parc Catalunya és una altra cosa, i els arbres que hi ha al carrer és una altra.
Això suposarà plantar més de 500 arbres i podar-ne quasi 10.000 durant aquesta temporada 2017-2018. I també una inversió de més de 600.000 euros per millorar aquests arbres de la ciutat. Per a Guerrero cal corregir la falta d'aquest element verd urbà allà on ja n'hi havia, en els escocells buits.
Tenim molts escocells buits d'arbres que s'han fet malbé, que s'han mort, que s'han hagut de tallar per malalties o perquè causaven molèsties i que no s'han substituït a tot arreu. Tenim escocells així. Llavors, a poc els anirem substituint. No és una tasca que podrem fer en un any, i possiblement n'hi ha dos. És una tasca que es va fent. Ara en posarem 500, i tenim calculat que al voltant de la ciutat potser ens en falten uns 2.000, de manera que potser per poder fer la volta i cobrir tots els escocells que tenim buits, doncs potser ens faltarà això, no?, posar 500 o 600 arbres més cada any fins a arribar-ho a fer.
Sabadell compta amb 54.690 arbres dins la trama urbana, dels quals 28.910 es troben als carrers i 25.780 en parcs i jardins. Entre els arbres singulars dins aquesta trama urbana destaquen, per les seves dimensions i també per la bellesa, el roure de l'avinguda d'Andreu Nin, els lledoners de la plaça de Frederic Montpou, els pins i plàtans de la Font de Can Rull i les alzines, roures i pins del Bosc de la Concòrdia. Les il·lustracions de terror del sabadellenc Abel Carrasco arriben a l'Acadèmia de Belles Arts. Sota el nom de Terror 8, la Galeria del Passeig Manresa recull les obres de gènere de l'artista sabadellenc, però també una retrospectiva de les obres realitzades durant els 20 anys que fa que es dedica a la il·lustració. Carrasco ha tingut l'oportunitat d'exposar arran d'haver fet el cartell de les últimes edicions del Festival de Cinema de Terror de Sabadell, convertint-se en l'il·lustrador oficial del certamen. També ha estat el terror el que l'ha portat a prendre noves tècniques, o apuntat avui al matí de Ràdio Sabadell.
Tinc un traç molt viu, molt orgànic i molt nerviós. Llavors intento buscar sempre un punt de vista diferent, amb contrapicats, picats. Fa poc, ja ho deia a l'anterior entrevista, he descobert la taca de negre i amb el gènere de terror m'ha ajudat molt a investigar noves formes d'expressar-me.
La mostra Terror 8 està dividida en dos espais, el Club Blanc i el recull de l'evolució de Carrasco com a il·lustrador, amb els treballs que ha fet per webcòmics i creacions inspirades en models o elements fantàstics. La Sala Gran, en canvi, acull algunes de les seves creacions de terror més representatives. La mostra Terror 8 es podrà veure a l'Acadèmia de Belles Arts fins l'11 de març, quan la galeria acollirà l'acte de clausura del Festival de Cinema de Terror de Sabadell.
Fer voluntariat al Casal dels Infants és la clau.
La clau per acompanyar infants, joves i famílies que volen tirar endavant.
La clau per apostar per la igualtat d'oportunitats.
La clau per transformar col·lectivament els barris.
Tu també pots ser la clau. Vine a fer voluntariat al Casal dels Infants.
Escriu-nos a voluntariat@casaldelsinfants.org
o truca'ns al 93 317 0013.
Per la Maria, pel Pere, pel Joan, per l'Ignasi, pel Jordi, pel Lluís, per l'Anna, pel Cesc, per la Cris.
25 de febrer, 7a cursa Corro contra el Càncer de Sabadell. I tu, per qui corres? Inscriu-te, participa. corrocontraelcancer.com amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
Benvinguts a Fet i Dit. Avui ens acompanya la Carolina, responsable d'atenció a la vulnerabilitat de Gas Natural Fenosa. Explica'ns.
Hola, doncs el més important que vull dir és que si estàs en situació de vulnerabilitat pots trucar-nos al 900-724-900 i t'ajudarem.
L'atenció i el telèfon són gratuïts, oi?
Sí, sí, i tant.
Gas Natural Fenosa. Fet i Dit.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
I ara, arribats a aquest punt, un quart i mig de 8 del vespre, tenim el Joan Blanc a l'estudi. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Pau.
Això vol dir que arriba el moment dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Sabadell ha entrenat aquest matí per preparar el compromís de diumenge al camp de l'Atlètic Balears. En la sessió d'avui no han participat amb el grup ni Miguel García ni Felipe Sanchón. Tots dos arrosseguen molèsties i des del club s'està pendent de la seva evolució per saber si arribaran al partit de Mallorca. Un dels que segur que perdrà en part és l'última incorporació a la quinada, Arturo Rodríguez.
Un Arturo que ho ha jugat tot des de la seva arribada al club i que aquest diumenge contra l'Atlètic Balears ha de ser una peça clau per intentar sumar un resultat positiu. El davanter és optimista de cara a la recta final del campionat. Això sí, creu que el més important per tornar al camí de la victòria és vigilar les accions a pilota aturada.
Todo esto está tan igualado que al final no son distancias muy insalvables. Al final tenemos que ser conscientes de que si cerramos el grifo de la estrategia del balón parado en contra, vamos a sacar muchos partidos adelante. Aunque sea 0-1, 1-0, todos los equipos de este grupo ganan partidos así. Nosotros tenemos que ser conscientes de que una vez que cerremos eso vamos a estar peleando por todo.
La visita a Mallorca, això sí, no serà gens senzilla. Ara bé, Arturo apunta un element important: els nervis del rival. L'Atlètic Balears està en una situació delicada a la Lliga, és penúltim i lluitant per sortir del descens. El de Cartagena creu que han de ser intel·ligents i jugar amb aquesta possible inestabilitat de l'equip illenc.
En su casa ellos serán conscientes ahora que tienen que sacar todos los puntos porque se tienen que hacer fuerte en casa, pero bueno, nosotros también tenemos que jugar un poco con eso, con que ellos eran un equipo hecho para estar entre los 4 o 5 primeros, como tú has dicho, y no lo están. Al final esos jugadores también no están hechos a eso, tenemos que jugar un poco con eso, ir allí, hacer nuestro partido e intentar sobre todo hacerles ver que somos un equipo mejor en este momento que ellos.
Tot plegat en un partit que es juga diumenge a les 12 del migdia. Som al Ferit, a Mallorca, com sempre, des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc.
I Joan, caixa o faixa pel juvenil del Centre d'Esport Sabadell a la Lliga Nacional. Els atlequinats QES reben la visita aquest dissabte del Josep Maria Gené, penúltim classificat, amb 3 punts més que els nois que entrena Dani Leoncio.
Oportunitat d'or pels sabadellencs per aconseguir una victòria que els permeti mantenir opcions de permanència a la categoria. Òscar Retxe, un dels capitans de la plantilla, admet que han de sortir a mossegar des del principi i aprofitar l'estil de joc del rival per sumar 3 punts vitals.
Ellos tienen una idea de juego que es jugar, hagan la presión que le hagan, van a intentar jugar, así que nosotros tenemos que jugar con eso. Sabemos que se van a arriesgar y que ellos obviamente también saben que están en descenso y saben que bueno, que si lo ganamos pues los pasamos.
Un compromís que pot marcar el futur dels arlequinats a la Lliga Nacional Juvenil. Aquesta cita entre el Sabadell i el Josep Maria Gené serà dissabte a les 5 de la tarda al Complex Esportiu Sabadell Olímpia.
I obrim bloc poliesportiu amb futbol sala i una nova jornada de la segona B. L'escola Pia rep el Canet amb el repte de tornar al camí de la victòria i seguir lluitant per la tercera posició. El Natació Sabadell, molt més despenjat de les primeres posicions, s'enfronta a casa a la Unió Santa Coloma.
Un dels rivals més en forma d'aquesta segona volta i que està mostrant en aquests moments tot el seu potencial. Diego Blanco, tècnic del club, assenyala que ell sempre havia avisat dels perills dels colomencs, tot i el mal inici de temporada que van fer.
No, a mi, la Unión, a pesar de que han estado en la zona ahí abajo toda la primera vuelta, siempre veía un gran equipo, con muy buenos jugadores, un equipo que tiene que estar mucho más arriba, y ahora poco a poco están saliendo de ahí.
Aquest partit començarà dissabte a 8:45 del vespre a Cal Balzac, és a dir, a l'horari habitual. Per la seva banda, l'escola Pia no pot fallar més si vol mantenir opcions de lluitar per la tercera posició final. Borja Burgos, el tècnic dels de Can Colapi, afirma que els seus homes han de ser conscients que d'ara en endavant no tindran cap rival fàcil, independentment de si és el Canet, el rival d'aquest cap de setmana, o qualsevol altre equip.
Ara cada partit és complicadíssim, la gent de baix està jugant tot, la gent de dalt el mateix, els que són a mitja també volen acabar l'any amb bones sensacions, sense deixar-se anar, i llavors aquest final de Lliga sempre són partits molt complicats, i tant la Floresta aquesta setmana com Canet la vinent són rivals que estan lluitant per evitar el descens de categoria, i això els fa molt perillosos.
El duel entre l'Escola Pia i el Canet Futbol Sala, dos equips amb objectius ben diferents a la segona B d'aquest esport, serà dissabte, com sempre, a les 6 de la tarda, al pavelló al carrer Garcilaso.
I un dels principals problemes que està tenint l'equip femení de l'Obergràcia en aquest tram de la temporada és la mentalitat amb la qual afronta els partits. Així ho pensa el tècnic de les Vertiblanques, Xevi Font. En aquest sentit, l'entrenador del conjunt gracienc espera que les seves jugadores surtin molt concentrades a la pista de la Roca.
És un rival que està un pèl per sobre de les sabadellenques a la divisió d'honor plata femenina d'handbol, però que és perfectament guanyable per les gracienques. Xavi Font, tècnic de les Vertiblanques, afirma que buscaran trencar la mala ratxa, que ja dura 8 jornades consecutives perdent, i tornar al camí de la victòria. En aquest sentit, l'entrenador de l'OAR afirma que jugar fora de casa fins i tot pot ser positiu per les seves noies.
Possiblement espero que sigui... Espero abans trencar aquesta ratxa fora que casa per això, vull dir, perquè a casa sí que sembla que sortim un puntet més d'ansietat.
Aquest partit de la divisió d'honor plata femenina entre dos equips de la zona mitja de la classificació, com són la Roca i l'Oar Gràcia Sabadell femení, es jugarà dissabte a les 7 de la tarda.
I la recta final l'encetem amb rugbi, ja que els dos equips del Sabadell Rugby Club competeixen aquest cap de setmana. I concretament tots dos ho fan fora de casa. Els nois visiten l'Hospitalet bé i les partisanes es desplacen fins a Tarragona.
Els de Fran González tornen a la competició a la primera catalana després de dues setmanes sense competir, temps suficient que ha servit per recuperar forces, per recuperar també alguns dels jugadors tocats i sobretot per encarar el tram final de Lliga. Jorge Luna, jugador del Sabadellencs, afirma que aquest període ha anat molt bé i creu que si fan el seu joc tenen opcions d'estar a la part alta de la classificació a final de temporada.
Con estas dos semanas para reforzarnos un poco también físicamente para lo que nos viene, ¿no? Que va a ser bastante duro porque es una liga muy, muy larga. Así que bueno, creo que estaremos ahí. Porque físicamente también nos encontramos muy bien y bueno, la idea es hacer nuestro juego, ¿no? Que nos lo está permitiendo.
Davant l'Hospitalet B, el Sabadell Rugby Club buscarà la primera victòria de la temporada fora de casa a Primera Catalana. De moment, dos partits, dues derrotes. En canvi, a casa s'estan sent molt sòlids. El Municipal Roureda sumen tres victòries en tres partits. La cita d'aquest dissabte serà al Municipal de la Feixa Llarga de l'Hospitalet a partir de les 6 de la tarda. Just abans hauran jugat el seu partit les partisanes del Sabadell Santa Coloma, que visiten el Tarragona, segon classificat de la segona catalana. Un equip molt potent i que està ara mateix fora de l'abast de les noies que entrena Cristina Sánchez. Alba García afirma que en aquesta mena d'enfrontaments el de menys és el resultat i que l'únic que volen és seguir aprenent.
El resultat al final, pues bueno, no nos importa. Siempre importa pues mejorar cada partido y hacerlo cada vez mejor.
Veurem com li van a les partisanes en aquest duel desigual entre el Tarragona, el segon classificat, i el Sabadell Santa Coloma, que és penúltim d'aquesta segona catalana de rugbi, que es disputarà dissabte a 3:45 de la tarda al Camp Laboral de Tarragona.
Moltes gràcies, Joan. Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà a les 9 al magazín al matí i després als butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web radiosabadell.fm, des de la que podeu seguir al ple municipal o també a ple.radiosabadell.fm. Que passeu un molt bon vespre i fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.